l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. Cultura, patrimoni, gastronomia, comerç i esport són els atractius turístics que Calella promocionarà a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, que s'inaugura demà dimecres. La destinació local es presentarà com una destinació integral en una de les trobades més importants del sector, que reuneix, que plega institucions, turoperadors, hotels, agències de viatges i experts en gestió turística, i que durant el cap de setmana obre portes al públic en general. L'objectiu de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Calella és, sobretot, reforçar el posicionament dins el mercat espanyol, que el 2015 va créixer un 13,17%. Ara ens amplia la informació Dolors Liebre.
Calella serà una de les destinacions turístiques que es promocionaran a Fitur dins l'estand institucional de Catalunya, i serà de dimecres a diumenge, amb personal de l'Oficina de Turisme de Calella, que a Madrid enceta el calendari firal turístic i estrena el material promocional que s'ha preparat pel 2016. En ell s'hi recull l'àmplia oferta que Calella disposa pel públic familiar, incidint especialment en els serveis i activitats que hi troben aquells que vinculen vacances i esports. S'aprofitarà per donar a conèixer la distinció Vila Europea de l'Esport 2016 i altres iniciatives que s'han impulsat conjuntament amb l'empresariat, com el programa Calella Cycling Experience. Ho explica la directora de l'Oficina de Turisme de Calella, Grace Livingston.
Aquests ciclistes que ve aquí poden veure els allotjaments que han treballat per oferir una miqueta de serveis més especialitzant en el tema de ciclisme, com un lloc per guardar les bicicletes, com un lloc per netejar les bicicletes, una petita caixa per reparar les bicicletes, i després que ells també poden venir aquí i llogar perfectament bicicletes, i tenen rutes, diferents rutes que poden fer, no només a Calella, lògicament, però per tota Catalunya.
Livingston ha assegurat que l'esport com a atractiu turístic s'ha d'associar a qualitat, ha dit que porta bon turisme a Calella i que aquest és un dels potencials que cal reforçar dins el mercat de proximitat. De fet, només el mercat espanyol va créixer el 13,17% durant el 2015, situant-se com el segon emissor més important pel que fa a volum de pernoctacions.
Cada vegada tenim més espanyols, és un mercat per nosaltres i per aquella zona també és molt important. També tenim molt del País Basc, per la qual anirem també probablement a la fira d'Expo Vacaciones en Bilbao. O sigui, haig de dir que sí, el mercat nacional és importantíssim. I quan dic nacional, estic parlant també de Catalunya.
L'esport és un dels valors turístics que Calella promocionarà a Fitur, juntament amb el catàleg d'instal·lacions públiques i privades disponibles, al mateix nivell, però, que l'oferta cultural, la patrimonial, incloent el recentment inaugurat Museu del Turisme, la gastronòmica i comercial. S'ha treballat amb la idea de mostrar-se com una destinació integral. Si bé els primers dies de la fira es preveuen contactes amb professionals del sector, turoperadors, hotels, agències de viatges o consultories, durant el cap de setmana el recinte obre portes al públic en general. L'any passat va rebre gairebé 97.500 visitants, i aquest és un dels factors que, segons la directora de l'Oficina de Turisme, justifiquen la necessitat que Calella sigui a Fitur.
Hi ha molta gent que estan organitzant les seves vacances online. Per això és tan important arribar al gran públic. Pel tema de la promoció directa amb ells, o donar més informació a aquest possible turista que agafarà les seves i organitzarà les seves proves vacances.
Bèlgica i Dinamarca són les pròximes cites en el calendari que tenen marcades els responsables de l'Oficina de Turisme de Calella per promocionar la destinació local.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
La Fundació Catalana d'ELA d'Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls, que té la seva seu a Calella, ha recaptat gairebé 17.000 euros en tot l'any 2015 amb la campanya Fes un gest per l'ELA, quilòmetres per l'ELA, que es va posar en marxa el 21 de juny de l'any passat. Ara ens amplia la informació Oriol Leo.
La xifra concreta puja a 16.813 euros amb 10 cèntims. Són els diners que s'han aconseguit a través d'aquesta iniciativa que consisteix en demanar gestos solidaris esportius a benefici de les persones afectades d'ELA i les seves famílies. Des d'aquell dia, entitats i particulars han donat un euro a la Fundació per cada quilòmetre que hagin fet corrent, nedant, en bicicleta, en cadira de rodes o en qualsevol altre vehicle. S'hi han sumat curses i caminades, bicicletades i travesses nedant, a més de reptes individuals. A través de tot s'han fet 16.813,10 quilòmetres, una xifra que s'ha transformat directament a euros. Els quilòmetres per l'ELA volen simbolitzar el camí que entre tots estem fent en la lluita contra l'ELA i per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i de les seves famílies. Un camí que, diuen, no ha d'avançar lentament, per això no va pas a pas, sinó quilòmetre a quilòmetre. L'objectiu que es planteja la Fundació Miquel Valls és arribar als 50.000 quilòmetres fets i, de moment, s'ha complert un 33,63% de l'objectiu a través de 22 donatius. La campanya segueix activa durant el 2016 i la Fundació espera seguir sumant quilòmetres i diners al llarg d'aquest any. N'ha parlat Anna Rigola, de comunicació de la Fundació.
Aquest any hem aconseguit 16.000, a veure si anar sumant, doncs 50.000, perquè no? És un número com qualsevol altre. Tot donatiu, a la Fundació sempre diem que és bo. Per tant, si no arribem als 50.000, no hi haurem arribat, si els passem perfecte, no és, és un número com qualsevol altre per posar una fita.
De cara a aquest 2016, doncs, s'espera que moltes més iniciatives s'assumin a la campanya amb un objectiu final que no és altre que trobar la manera de curar aquesta malaltia degenerativa.
De juny a desembre estem molt contents perquè s'han sumat molts quilòmetres que traduïts també són molts diners per la lluita contra la ELA. Volem que aquest 2016 la campanya continuï. El 2016 creiem que pot ser molt millor que el 2015 per la lluita contra la ELA. Nosaltres seguim lluitant, les sensacions són bones perquè realment cada cop la ELA és una malaltia que es coneix més i més visible. Per tant, esperem que sigui un molt bon any en aquest sentit i que finalment trobem una cura.
Entre les iniciatives que han servit per sumar quilòmetres i diners contra l'ELA hi ha el circuit de curses solidàries Maresme 5K i la 8a crono de Festa Major de Pineda Memorial Antoni Rodríguez, a més d'altres com la passejada Vilassar Camina, la marxa per la Pau de Badalona i les 24 hores d'atletisme de Barcelona. I es pot dir que hi ha hagut iniciatives de punta a punta del país, ja que també s'hi ha afegit la primera travessa de natació d'Escó a Vinebre, una cursa amb BTT a Roquetes i la desena festa de bombers voluntaris de Portbou, a més de activitats fetes a Sant Martí Sarroca, Xerta, Vallgorguina, Begues, Sant Ferriol i Vilanova. A més, hi ha hagut 7 aportacions de quilòmetres fets per esportistes a títol individual, entre els quals hi ha Sergi Cugat de Calella. A través de la web fesungestperlela.org hi ha accés a tota la informació i la manera d'organitzar activitats solidàries que sumen quilòmetres.
Gràcies, Oriol. I l'Oficina del Defensor del Pueblo ha portat a l'Ajuntament d'Arenys de Mar a la Fiscalia General de l'Estat per no penjar la bandera espanyola. La institució exposa que el consistori no ha tingut una actitud col·laboradora amb les recomanacions que li va fer basant-se en el que disposa la llei de banderes i arran d'una queixa presentada per un ciutadà. La institució ha explicat en nota de premsa que després de 3 requeriments per escrit i 3 trucades se li va recordar a Stanis Forns, a l'alcalde, la seva obligació de contestar. Segons detalla, el personal de gabinet d'alcaldia va comunicar que Forns no té intenció de contestar la suggerència formulada pel defensor del poble. I l'autòpsia del cos del noi de 16 anys que va aparèixer mort diumenge surant al port del Masnou ha descartat indicis de criminalitat. La investigació iniciada per Mossos d'Esquadra manté la hipòtesi que es tractaria d'una mort accidental, segons avançava també a nit l'Agència Catalana de Notícies citant fonts policials. Els resultats seran traslladats al jutjat encarregat del cas, qui ha de decidir si obre una investigació per esclarir els fets. El cos va ser trobat, recordem-ho, a primera hora de diumenge per la seguretat del port. La víctima és un jove veí de Montgat, com us expliquem, que tenia 16 anys.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Dissabte 13 de febrer a les 7 de la tarda arrencarà des de Poblenou a Pineda l'edició 2016 del Carnaval de l'Alt Maresme de Pineda i Calella. Arriben poques novetats, però amb moltes ganes de fer gresca i de passar-s'ho bé.
Com ja fa anys, la rua acabarà a la nostra ciutat, però aquest any el ball es farà a la sala amb columnes de la fàbrica Llobet i Gurí, a causa de les obres en el canvi de sistema de climatització de la sala polivalent. Pere Moragues, de la comissió organitzadora, ha explicat que no hi ha prou aforament per a tothom i, per tant, caldrà habilitar també un espai musical a l'exterior de la fàbrica.
Com que hi ha obres a la fàbrica Llobet, hem fet una mica de canvi, llavors farem ball a dintre la nau de les columnes i farem ball a fora del carrer. O sigui, farem dos coses diferents, eh? Hi haurà dos tipus de música. Tindrem l'orquestra a dintre a la fàbrica Llobet, per dir alguna cosa, i a fora la plaça davant, doncs farem amb un disco mòbil, farem un altre tipus de música perquè pugui gaudir tothom, perquè a dintre segurament que no hi cabrem tots.
Com ja va sent habitual, el jurat serà itinerant durant la rua i no hi haurà cap punt concret on les disfresses facin la seva exhibició. Això les obliga a ballar i estar al 100% durant tot el recorregut. I millor així perquè es preveuen temperatures força baixes a principis de febrer.
El que passa és que tenim una mica de por perquè, clar, fins ara no ha plogut, no ha fet fred i ara es vindrà de cop. I a més és que, clar, és un dia una mica complicat i, clar, vulguis o no vulguis, té que fer fred. Mentre no plogui ja ho tenim bé, eh? Però si plou ja ho tenim una mica complicadet.
Pere Moragues ha explicat que ja hi ha unes 1.500 persones apuntades al Carnaval.
Jo, per el que he vist apuntat, hi ha algunes entitats noves que no les coneixem, ja veurem a veure què passa. Però sí, les de sempre, les bones, venen igual, però a més hi ha algunes de noves.
Les inscripcions per apuntar-s'hi estan obertes i com a novetat aquest any hi haurà tres tipus de premis. Per categories, la A, entre 3 i 20 persones, i la B, a partir de 21 persones. També hi haurà premis per carrosses. Els premis són acumulables i un mateix grup, una mateixa comparsa, pot guanyar a la seva categoria i també a la carrossa. Les inscripcions es fan omplint un formulari a la pàgina web, fent una transferència bancària de 50 euros a nom de la Comissió de Carnaval de l'Almaresma en concepte d'inscripció, que es retornarà a la festa final.
Gràcies, Oriol. I Pineda de Mar és el municipi anfitrió de la segona edició del Fòrum de la Xarxa de Joves per la Convivència a l'Almaresma, que es farà aquest divendres, 22 de gener. Aquest serà l'acte final d'un projecte en el qual hi participen l'Institut Bisbe Sivilla, l'Escola Pia i l'Escola Freda de Calella, a més dels Instituts Euclides i Joan Coromines i l'Espai Jove de Pineda i l'Institut Lluís Companys i el Centre Jove de Tordera, així com també la Fundació El Molí d'en Puigverd de Palafolls per la inserció laboral de les persones amb malaltia mental. Diversos grups de joves van crear accions que ara es posaran en comú durant la celebració d'aquesta jornada. Accions diverses que inclouen performance musical, també un vídeo i actuacions de rap i de dansa, entre d'altres. Uns 250 alumnes, professors i regidors dels municipis participants assistiran a aquest acte. L'objectiu és promocionar la convivència intercultural a tot el territori per combatre la xenofòbia. El segon fòrum de la Xarxa de Joves per la Convivència a l'Almaresma està organitzat, recordem-ho, pel Programa Intermunicipal d'Immigració de Calella, Pineda de Mar i també Tordera. I ara marxem fins a Arenys. El nombre de serveis realitzats pel Parc de Bombers d'Arenys de Mar durant l'any passat, el 2015, ha estat lleugerament inferior a l'any anterior. Així almenys ho reflecteix la memòria que han presentat recentment. Ara des d'allà, Carlota Tanganelli ens explica, ens en dona més detalls. Carlota, molt bon dia.
Bon dia. La manca de fenòmens meteorològics adversos ha provocat que els serveis dels bombers d'Arenys de Mar hagin estat inferiors a altres anys. De fet, per primera vegada les intervencions en incendis urbans han estat superiors als forestals, sobretot per la manca de mesures preventives en l'ús del foc. Així ho ha destacat el cap dels bombers d'Arenys, Carles Pérez.
Tenim moltes incidències amb aquest tipus d'incendis per circumstàncies de que la població no ha deixat d'augmentar, la gent té menys diners i no es gasta tant en manteniment, instal·lacions de seguretat, falta de cultura de prevenció, i això provoca que hi hagi molts incendis urbans. Els efectes de les ventades, de les inundacions i així han baixat. Això també ha fet pujar o que passés a primer lloc el nombre d'incendis urbans.
Pel que fa a localitats, els dos Arenys són la principal àrea d'actuació del cos de seguretat. També s'ha intervingut en focs de Canet de Mar o Mataró. Fora del que és l'àmbit que pertoca al Parc de Bombers d'Arenys, també es fan actuacions quan es tracta d'incendis importants. Tot i això, aquest 2015 no es va poder fer per manca de personal.
Gràcies, Carlota. I Mataró instal·larà LEDs a 900 punts de la xarxa d'enllumenat públic que actualment funcionen amb vapor de sodi. El canvi suposarà un estalvi previst de 42.000 euros l'any, sense comptar la millora econòmica que suposarà la reducció de potència i el canvi de tarifa dels fanals. La mesura es concentrarà en punts de llum situats a avingudes principals amb potències elevades, tot i que també s'hi actuarà, diuen, en carrers amb problemes lumínics. Dels 900 punts de llum a substituir, 700 s'han adquirit gràcies a una subvenció de la Diputació, que ha concedit 180.000 euros del Pla Xarxa de Governs Locals. Els 200 restants, amb un cost d'uns 60.000 euros, s'inclouen en el contracte de manteniment de l'enllumenat públic. I l'Ajuntament de Palafolls no permetrà finalment desfilar en processó els exlegionaris, tal com havien manifestat els membres de la recent creada Confraria de Sant Lluís i Santa Maria. Des de Palafolls ens amplia aquesta informació Jordi Pratsavalls.
Divendres, la Confraria de Palafolls va anunciar la seva voluntat de tornar a organitzar una processó pels carrers de Sant Lluís amb la presència dels exlegionaris i el seu Crist de la Bona Mort. La reacció de l'Ajuntament no s'ha fet esperar. Des del govern local asseguren que, d'entrada, no permetran que els exlegionaris desfilin el proper divendres sant a Palafolls. L'alcalde de Palafolls, Valentí Agustí, recorda que l'any passat ja es va prohibir la processó en la que havien de participar els exmilitars convidats llavors per l'Associació de Veïns de Sant Lluís. Les raons esgrimides llavors pel consistori per prohibir l'activitat va ser les queixes rebudes per la desfilada del 2014 dels exmilitars. L'alcalde assegurava que no era bo barrejar religió i exèrcit. Agustí creu que la voluntat de la confraria és poder treure les imatges religioses en processó més enllà de tota polèmica, pel que es mostra convençut que al final prescindiran de la presència dels exlegionaris, cosa que facilitaria el permís del consistori. Si no donen el seu braç a torça i volen fer el mateix que l'any passat, la resposta de l'Ajuntament, segons Agustí, serà la mateixa de l'any passat.
Si les circumstàncies són les mateixes que les de l'any passat, doncs no veig raó perquè nosaltres canviem de posició. La veritat és que crec que ells són sabedors de que el tema aquest dels legionaris és un tema delicat i crec que com el que ells volen és fer la processó i treure aquestes imatges de l'Església, doncs intentaran no crear més problemes, vull dir, facilitaran que l'Ajuntament pogués canviar d'opinió. Ara, si ells s'emperren en que té que ser exactament el mateix, doncs tindrem que decidir la mateixa cosa.
De totes maneres, Agustí assegura que encara no tenen coneixement oficial de la confraria sobre la presència dels exlegionaris a l'activitat d'enguany. L'alcalde ha explicat a aquesta emissora que les seves relacions amb la confraria són bones i han agraït que l'entitat l'hagi convidat a ell i a la regidora de Cultura a participar de la processó. Tot i agrair-ho, no ha assegurat la seva presència si finalment es permet la processó el proper divendres sant.
Arriben els esports. Avui amb Badó i Char parlem de bàsquet.
Avui dimarts parlem de bàsquet. Després de la important victòria del Club Bàsquet Calella contra el Lloret de la setmana passada, un rival directe a la lluita per evitar el descens, els calellencs ja preparen el seu proper compromís contra el Taià, en contra que es disputarà a Calella dissabte a partir de 8:15 del vespre. Els nostres tornaran a jugar a casa, aquest cop, contra un conjunt de la part alta de la classificació. El Taià ocupa la cinquena posició amb 8 victòries i es troba a 5 del líder, el Tiana, que ha seguit de molt a prop pel Premià, el Blanes i el Sant Pol amb 12 victòries. Els calellencs, amb 5 partits guanyats, ocupa la quarta posició per la cua. Per sota trobem el Lloret amb 4 victòries, el Santa Susana amb 3, els mateixos partits guanyats que l'Alella, que és últim classificat.
Gràcies, Badó. I aquest dissabte, a partir de 1:15 del migdia, juga al Camp de Mar el derbi entre el Club Futbol Calella i l'Aquahotel Club Futbol Juvenil. Si no podeu anar a veure'l, no patiu, perquè les càmeres de CalellaTV.cat seran presents a peu de camp per oferir-vos aquest interessant derbi. El podreu veure en diferit a partir de les 5 de la tarda del mateix dissabte a través de CalellaTV.cat. El responsable dels esports a Ràdio Calella Televisió, ara el sentíeu, en Salvador Itxart, serà l'encarregat de narrar el partit, que també comptarà amb els comentaris a peu de gespa de l'Eix Duran i la realització que anirà a càrrec de Jaume Riera amb el suport tècnic del personal de Ràdio Calella Televisió. I ara tanquem l'informatiu, com sempre, amb la previsió del temps. Una previsió que ens acosta a Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Avui el temps ha d'estar marcat bàsicament per l'estabilitat i per un ambient força assolellat. Si bé encara quedaran alguns núvols, seran en general núvols poc importants. Les temperatures aquesta passada nit s'han mantingut semblants a les de la nit anterior i avui a les màximes tampoc han de variar gaire respecte a les d'ahir. Poden pujar una mica, però de moment poca cosa. Ara bé, a partir de demà aquest ascens de la temperatura es notarà més i sobretot de cara al cap de setmana haurem de tornar a parlar, especialment als migdies, d'unes temperatures molt suaus, pràcticament primaverals. De moment, de cara al dia d'avui, com dèiem, a banda del temps força tranquil que tindrem, esperem vents més aviat febles de component sud-sud-oest i situació marítima que estarà dominada per el marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà, el que dèiem, s'espera un temps força estable i dominat pel sol a tota la comarca, amb unes temperatures diurnes que pujaran una miqueta més respecte a les d'avui. Les mínimes també seran una mica més altes. Els vents, en general, es mantindran febles i la situació marítima novament tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, dijous, esperem que es mantingui més o menys el mateix temps. Un temps tranquil, assolellat, potser amb alguns núvols prims, però seran sempre núvols poc importants i en cap cas no deixaran precipitacions. A part d'això, es mantindran els vents fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa del Maresme.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'Info Migdia d'avui dimarts 19 de gener del 2016. A partir d'ara la informació, com sempre, a través dels butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer, a les 2 de la tarda i a les 8, una nova edició de l'Info Vespre a càrrec de Dolors Lieuri. També, com sempre, podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.